Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Esquerra ha proposat Roger Torrent per presidir el Parlament a partir de demà, en què es constituirà la cambra a les 11 del matí. En cas que sigui escollit en el ple, l'alcalde de Sarrià de Ter, de només 40 anys, serà la persona més jove que ocupa el càrrec des de la restauració de la democràcia. Així sembla que conflueixen ja els moviments de les últimes hores entre la majoria sobiranista que formen Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Veurem què passa després, si finalment hi ha la possibilitat que Carles Puigdemont se sotmeti a una investidura a distància per via telemàtica o per delegació de vot. La Comissió Europea s'ha adreçat avui directament a Puigdemont i a Oriol Junqueras i els ha dit que si violen la llei han d'afrontar-ne les conseqüències. Així s'ha expressat el vicepresident de l'organisme continental, Frans Timmermans, que ha defensat que a Espanya hi ha una separació de poders clara i ben definida. I un projecte simbòlic que segurament ja coneixeu molts de vosaltres, Tabàrnia, s'ha presentat avui al Col·legi de Periodistes amb la presència del seu impulsor, el periodista Jaume Vives, i d'Albert Boadella, que ha actuat com a president simbòlic, com dèiem, a l'exili. Aquesta iniciativa de les xarxes socials defensa una autonomia formada per Tarragona, Barcelona, si Catalunya s'independitza, i d'aquí ve el seu nom. Vives ha defensat que Tabàrnia no és una ocurrència ni una broma, sinó la resposta natural d'un poble que representa la dissidència silenciada i que vol fer front a l'independentisme. Deixem la plana política de Catalunya. Us expliquem que Correa ha dit avui que el PP valencià el va obligar a fer factures falses per poder cobrar. És una de les declaracions que s'han fet en el segon dia de judici contra la branca valenciana de la trama Gürtel. Nou empresaris han ratificat que van finançar il·legalment el PP de Francisco Camps. En plana internacional, Bangladesh i Birmània han acordat repatriar en 2 anys els 650.000 rohingyes desplaçats des de l'agost per fugir de la repressió de l'exèrcit. La UNICEF ha alertat que uns 350.000 nens d'aquesta ètnia refugiats a Bangladesh estan en situació de risc per l'arribada a la zona de grans pluges. I ha mort l'empresari Pere Balanyà Fors, propietari de diverses empreses i sales de cinema i teatre. Balanyà, de 93 anys, era també propietari de la plaça de toros de la Monumental. Fins aquí l'actualitat. Us deixem ara a Ràdio Estel amb el programa d'Educació i Família Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor. un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona nit, amics de Ràdio Estel. Paraules d'Amor és un programa d'orientació familiar on parlem de l'educació dels fills des de diferents àmbits. Els pares eduquem sempre i eduquem per sempre. El nostre exemple sempre és clau per tal que els fills siguin generosos, bons amics, que tinguin esperit de servei i siguin positius. Estem formant els adults del futur i per això avui dedicarem el nostre programa a la part més espiritual dels fills, és a dir, a com educar-los en la fe i en la vocació cristiana. Sovint es pensa que la vocació cristiana és aquella només reservada als sacerdots, però res més lluny de la realitat. Pel simple fet d'estar batejats, ja donem els primers passos per viure les virtuts cristianes, i amb el pas dels anys els anirem educant en la fe, perquè la religió no pot deslligar-se de la vida, i una vida dedicada a la família, a estimar i a donar-se als altres és una vida cristiana. I com passa sempre, són els pares qui millor transmeten la fe als fills, sobretot en la seva coherència de vida. I és que precisament la paraula fe ve del llatí fides, que vol dir confiar. I els nens tenen plena confiança en els seus pares i en les seves creences, encara que hi hagi coses que potser no acaben d'entendre. Per això, per educar en la fe, ens caldrà educar en virtuts i fer que tinguin present a Déu en la seva vida quotidiana. A part de donar-los informacions, caldrà també formació, com la que es dona a les catequesis o els valors apresos durant el temps de lleure. Les famílies han d'intentar afavorir la transmissió de la fe amb naturalitat i sense imposicions. Potser els joves no ho faran tot, però és important que el que facin tingui sentit i sempre sigui respectuós. Tot i el repte que suposa educar en la fe avui en dia, sobretot als adolescents, és important anar contracorrent i que s'adonin dels beneficis de la vida cristiana. En un temps on no s'acostuma gaire a parlar de temes massa transcendents i on hi ha una gran mancança de formació religiosa, volem dedicar el programa d'avui a parlar de la fe cristiana i com educar els fills en la fe. Comencem.
El programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs ja heu sentit temps per la tertúlia sobre educació i família i estem escoltant a l'Aretha Franklin amb aquest clàssic sobre aquesta petita oració. Nosaltres comencem amb els nostres orientadors familiars del FERT, aquest temps de tertúlia que dediquem a educar en la fe. Ens acompanyen per parlar d'aquest tema en Josep Maria Adell. Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
També ens acompanya la Maria Josep Cots. Maria Josep, bona nit.
Hola, bona nit.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona nit.
Bona nit.
Us ho deia a l'inici, són orientadors familiars del FERT, especialistes en cursos d'orientació familiar. Suposo que el tema de la fe a vegades surt, no?, en aquests cursos.
Sí. No tots, però sempre, gairebé bastant. Sí,
els pares tenen inquietud, no?, si et volen educar-los en la fe.
Sí. Bueno, i a vegades molts que són creients, el problema és que no ho troben tan fàcil, perquè, l'ambient no ajuda, no? Però vull que és un tema... El que passa és que s'ha d'interpretar des d'un punt de vista global, eh? És a dir, que a vegades, quan es parla de la fe, es pensa com si la fe fos una cosa, doncs, un afegit, no? Bueno, mira, a més, que tingui cultura, no? Com si perquè en sàpiga de què va, no? I, clar, parlar de l'educació de la fe, que suposo que avui parlarem, és donar sentit a la vida des d'aquest punt de vista, des del punt de vista transcendent, vull dir que no són matèria orgànica, és un quelcom més, que són fills de Déu, etcètera, etcètera. I clar, això, a l'hora de transmetre-ho, o realment tens arguments, saps com fer-ho, ho fas al moment adient, vull dir, a vegades hi ha coses que per un nen de 4 anys doncs, és una cosa i per un de 14 és diferent, i aleshores encertar, tot això no és tan fàcil.
Per tant, és complicat, pares, la veritat.
És complicat,
no?
Sí. I el que deia abans, no? L'ambient no sembla que ajudi.
Sembla que educar-los en la fe sigui una mica contracorrent avui en dia, no?
De tota manera, això entre parèntesis, i en totes les èpoques ha passat igual.
Ha passat sempre.
Vull dir que això no, tampoc ens hem d'escandalitzar.
No, jo crec que també és veritat que avui dia tot el tema del que és l'espiritualitat, tenim una gran mancança de, potser d'instruments per arribar-hi, no? Diuen els psicòlegs que tenim tres grans mancances avui dia, no? Sobre la intel·ligència emocional, sobre la intel·ligència intrapersonal i sobre la intel·ligència espiritual, no? Que potser és la base d'on surt la fe, d'on surt la religió, d'on surten les creences, l'espiritualitat humana, no? Jo crec que al segle XXI hi ha un ressorgir d'una preocupació per la recerca d'aquesta espiritualitat. Per tant, jo ho veig amb molt sentit positiu. Els pares reclamen aquesta falta de formació per parlar del que estàs dient tu, no, Aureli? Que a vegades sí que ens falta la profunditat per parlar del que és l'esperit, com podem transmetre aquest esperit, les nostres creences i la nostra vida, perquè, en definitiva, estem parlant de la vida mateixa.
O sigui que tenim una mancança d'aquesta intel·ligència espiritual, potser, però sí que els pares es preocupen perquè la tinguem, volen que la desenvolupem, ho veuen important, que hi hagi aquesta part més transcendent,
sí,
no?
Jo crec que aquestes investigacions sobre el tema de les diferents tipologies sobre la intel·ligència, que això és el gran descobriment pedagògic del segle XXI, ha deixat clar que avui dia l'espiritualitat és potser una intel·ligència molt necessària per donar sentit i per donar el que diuen tots els grans moviments empresarials, no? Sobretot el concepte de missió, que és, en altres paraules, el que és la vocació, no? Quina missió jo tinc a la vida? I per la búsqueda de la missió, jo crec que cal sorgeix de l'espiritualitat.
Aquesta missió de la vida. Sentíem el Josep Maria, que està una mica encostipat. No sé si estàs amb aquesta grip que està encadenant tothom.
Estic intentant que no m'enganxi, però bueno.
Però ja ho he dit. Ara ja ho he dit.
Us ha agafat a tothom.
Us ha agafat a tots. Et sentíem estornudar. Espero que et trobis bé. Què en penses d'educar en la fe als joves? És difícil? És anar contracorrent?
Clar que és anar contracorrent, però és que educar és anar contracorrent si vols educar bé. Perquè, clar, és que, en fi, de la societat d'avui en dia... Ja
no només és la fe, no?
Efectivament, jo soc molt optimista, no? Llavors, la societat d'avui en dia està meravellosa, és fantàstica, eh? Tot el món és increïble. Doncs, bueno, nosaltres hem d'educar com volem, el nostre estil. Llavors, clar, això forma part, perquè el ser humà és cos i ànima. Llavors, això forma part de la vida. Llavors, no és una cosa, com te diria jo, doncs mira, al nen li hem d'ensenyar la virtut de l'ordre, dels 0 a 4 anys. Bueno, doncs l'hem d'ensenyar la fe del 0 al 5. No, no, no.
Si aquest és el plantejament, jo penso que estem errats. És a dir, és un estil de vida, és una forma de viure. I els pares han de transmetre aquesta educació perquè la viuen i perquè es viu a casa. Perquè si no, això es pot llegir. Podem estudiar història de les religions, però la pràctica diària de la vida cristiana s'ha de viure a la llar, a casa.
S'ha de veure, clar, potser, no? Més que llegir-la o dir-la.
I, evidentment, el que també és molt important és triar una bona escola perquè, clar, complementi la labor de la família a casa.
És a dir, contrari, també potser les estones de lleure, només l'escola, no?
Efectivament, efectivament.
Que es completi una mica el missatge que també estem transmetent
a casa. És un paquet complet. Llavors sí que el nano creix ja, amb aquesta fe que li va entrant per família i tal, llavors, clar, és que llavors la visió tenint aquesta fe és molt diferent a tots els nivells. Vull dir, és una cosa que, en fi, no té color, no? Efectivament, no té color.
Jo crec que aquí hi ha una qüestió que és molt important i és... ha de tenir una idea clara del que és, eh? Vull dir que hem d'anar dient coses, no? Però a vegades, abans, per construir, a vegades has de derruir, no? I treure allò que no és. Perquè la gent ja té idea de que la religió és una sèrie de preceptes que, clar, estan prohibits i que si no fas això és pecat, com si les coses fossin dolentes perquè és pecat.
Bueno, o un rotllo, no?
Per exemple,
hauré d'anar a missa diumenge, hauré de resar, no? Poso aquest
exemple, però podien anar baixant amb uns altres. La idea de que les coses són dolentes perquè són pecat. No, les coses no són dolentes perquè són pecat. Són pecat perquè són dolentes o quan són dolentes. Això, que ara no he dit res, bueno, he donat la idea, però que quan ho poses en el terreny pràctic, això té unes conseqüències molt positives. Perquè darrere d'aquesta idea, la vida cristiana està feta d'afirmacions. És tot positiu. No hi ha res de negatiu. És així com sona. Clar, quan un es queda amb el primer... Perquè dius, bueno, sí, clar, és que no pots dir mentides. No, si el problema no és dir mentides, és que has de dir la veritat sempre. Això és una afirmació, és ser sincer. Has de ser lleal, has de ser honrat.
Enfocar un positiu,
No, però és que és així.
És positiu, sí.
És tan així que és així. Aleshores, ara ja dic que podem parlar d'un tema concret i aturar-nos i veure com és positiu. I, per exemple, en la teva introducció, quan parlaves de la vocació cristiana, em sembla que estava molt ben encertat, però, clar, tu fas una introducció molt, molt curta, no?
Sí, és un resum
quan
una mica dels temes.
Quan un se n'adona que la vocació cristiana és la vocació del seu estat, allò que ell vol fer, li agrada fer lliurement, que tria, i que se sent criat, i aleshores viure en plenitud, això fa estimar la seva professió, estimar el món que viu, estimar les activitats del món, que no és allunyar-se de lo que és real. Vull dir que és molt positiu, tan positiu com que el cristià, doncs ja amb l'Evangeli, doncs té aquesta ja el Jesucrist ho va dir, vosaltres sou doncs el llevat, vull dir que ha de transformar el món fent-lo més maco, més atractiu, que sigui més net, fins a l'ecologia, per exemple, sí. Que sigui més just, que sigui, etcètera, etcètera. Clar, és tan atractiu això, és tan atractiu, que quan es coneix, a la imatge que un té és tan diferent que és diferent. Primera qüestió, i només acabo de dir. I això té, lligo una mica amb el que deia la Maria Josep, no? Que això dona sentit a tota la vida. Això dona sentit, perquè quan veus tan atractiu, i com que, a més, la fe no és només una cosa que un dia li apareix, és un do de Déu, que interiorment un pot doncs, rebutjar-lo, però és un do, un interiorment doncs, nota, i, a més, doncs, ho veu, vull dir, amb coses concretes, que va sentint, i aleshores, quan això ho està duent a terme, és que és tan positiu, que, insisteixo, només volia dir una cosa, moltes vegades es rebutja la fe, no se li dona tota la importància per la ignorància. Mm-hmm. Per la ignorància.
Sí, però potser una mancança de veure aquest punt d'afirmació personal, no? Quan parlem de l'espiritualitat, estem parlant de la interioritat de la persona. I això hi dediquem poc de temps. Per què? Perquè és un aprofundir sobre el que som per dins. I avui dia ens costa molt això, les persones grans i els joves i els nens. Per què? Perquè estem en una societat que vivim cap enfora. Estem immersos en una societat que hi ha molt soroll i el silenci jo crec que és la porta d'entrada de l'espiritualitat i de la fe. I per tant... aquest és un punt d'inici de l'educació, no? Hem d'educar els nens i a nosaltres mateixos a estar en silenci amb nosaltres mateixos. Perquè és la base de l'oració, és la base de la meditació i és la base de la contemplació. Això costa. Jo sempre m'imagino en un concert de música, no? Quan vas a sentir un concert de música al Palau de la Música o al Liceu o a l'Auditori, aquests segons de silenci són previs per escoltar la meravella de la música. I jo crec que a les escoles i a les famílies ens falta trobar aquests moments de silenci, de pau, perquè tinguem la possibilitat de trobar-nos amb nosaltres mateixos per trobar-nos amb el transcendent i amb Déu. Mm-hmm. Per tant, silenci, meditació, oració i contemplació.
I és imprescindible diàriament,
això.
Diria jo,
Oh, i això ja seria...
Això seria que ho pujar de llistó de cop,
Matrícula d'honor.
Si ens costa estar en silenci, imagina't ja cada dia dedicar aquest temps.
Però deixa'm que digui una cosa així. Però hem de lluitar per això, perquè, aviam, l'altre camí que ens han portat, que ens ha portat la societat, els nostres estimats polítics i tots aquests, aviam, no és casualitat, Forma part d'un plan establert, perquè el que convé és que la gent visqui això amb soroll, cap a fora, amb hedonisme, amb permissivitat...
Que no reflexioni massa,
El carpe diem, que todo vale, perquè així, és clar, els borreguers jo els portaré llavors per anem i em convingui. Clar, una persona que no, que té aquest silenci, que té aquesta profunditat, que té aquestes creences, clar, és una persona bona, que va buscar el bo, que té fortalesa, clar, amb aquest és més fàcil enganyar-lo o vèncer-lo, Uh-huh. O sigui, que no és casualitat que encaminem la societat
que
cap a aquesta altra banda.
Que tinguem una societat tan sorollosa que a vegades no saps ni estar en silenci amb algú, que sempre hem d'omplir la conversa, hem de fer coses tota l'estona.
I una mica accelerada, no? Estem en una... Vivim acceleradament, no? I això ens fa, com diu... Hi ha un filòsof que diu que sembla que estiguem vivint com si patinéssim sobre gel, no? Per sobre. I, clar, i fixa't tu, després això ho vaig sentir en una classe i després vaig veure un concurs de patinatge sobre gel i és veritat, o sigui, els patinadors sobre gels, quan estan quiets no poden estar quiets, tenen que estar constantment patinant, no? I a vegades em vaig veure una mica reflectida, no? Estàs, no?, buscant
més...
aquest punt per no aprofundir. Per no caure.
És un fet claríssim. Quantes vegades aquest silenci, aquesta estona d'oració, doncs, escolta, et pluja en aquella cosa que ens ha preocupat, aquella cosa que ens té angoixada. Tens aquesta estona de silenci, de profunditat, d'oració, i llavors no saps ben bé com, de dalt del cel et ve la idea, la resposta, t'obre la porta amb aquella angoixa que tu tenies. No?
Després...
Però clar, s'ha de buscar això.
Però, i tampoc cal molt de temps, potser uns minutets cada dia serien suficients.
Sí, jo crec que també el silenci també ens permet, i això crec que també és important, només és veure'ns potser des de fora, no? Que a vegades estem tan dintre nostra que no ens veiem des de fora. I això ens permet també dialogar amb Déu.
Mm-hmm. Bueno, jo volia baixar una mica el llistó perquè, esclar, m'esteu molt jo... Pugeu tant
de silenci i d'oració afavoreixen molt, sense,
A veure, quan dic baixar el llistó vol dir que està bé, no és que estigui en contra, no? Però a mi em sembla que es tracta també de materialitzar la vida espiritual. Materialitzar.
En coses concretes,
materialitzar.
No?
Perquè, per exemple, quan un pensa en el més quotidià, per exemple, el treball professional, i un sap que treballar bé, perquè treballar bé a vegades costa, de fer-ho bé o menys bé, de vegades has de posar un esforç. I que això és un camí que materialitza una forma d'agradar a Déu, un treball ben fet, es pot oferir Déu. Una petxapusa no es pot oferir Déu. Per exemple, un treball bé. Però aquest és un camp. Però agafes el camp de les relacions socials. Ser estimat per la gent, dius, bueno, és una frase, però una persona s'estimada quan realment serveix, quan escolta, quan té detalls, quan sap estimar. Clar, això es materialitza amb aquesta persona, amb aquest exemple, amb aquest altre, i es materialitza. I tu vas baixant i dius, bueno, agafen qualsevol virtut, la justícia i tal. I dius, mira, doncs no, jo, s'ha de... Parlem d'orientació familiar. Hem d'educar els fills que s'han de trobar incòmodes fent el mal, incòmodes. Un puja a l'autobús i ostres, no porto el meu compat el bitllet. A veure, mira, escolti, no he comprat el bitllet. Me'l pot dir, es troba incòmode. Per què? Pues perquè vol fer les coses ben fetes. Això, quan es materialitza dia a dia, de forma natural, és fàcil tot això que esteu dient vosaltres, que no tinc res a dir, Que en un moment determinat, quan un pregui, faci oració, doncs això lliga. perquè hi ha una unitat de vida. Per tant, a mi sembla que la idea que jo estic transmetent ara, vull dir que no, com que van sortint coses, és important aquest plantejament, doncs, evident, elevar-se, d'escoltar, tot això s'ha de fer, que s'ha de pregar, però hem de materialitzar la vida espiritual. I un com a cristià ha de fer favor als altres, ha de perdonar, etc. Ja no segueixo una llista perquè abans ja he fet unes altres coses. No?
No, però el que ens explicaves al principi no és aquesta sentir-se, no la sensació d'estar fent un pecat, sinó la sensació d'estar fent malament, no? El dia que se sentin incòmodes amb no fer el bé.
És que, aviam, el limbo educatiu, el limbo espiritual no existeix. És dir, igual que o bé intentem educar els nostres fills pel bé, així no faran el mal, i intentem educar per la veritat, així no mentiran. Pues, això és exactament el mateix. Hem d'educar amb aquest sentiment, amb aquestes creences, perquè les visquin, perquè les tinguin. Perquè, si no, se'n aniran a l'altra banda. No quedaran així inertes.
A veure què faig, no?
M'entens? No.
Necessito saber el camí una mica.
O sigui, no educar, deseduca, eh? Uh-huh. Pues...
I potser l'etapa de l'adolescència és més complicada? Què en penseu? Potser de petits sí que som més receptius, una miqueta més espirituals, ens fem més preguntes, i en canvi a l'adolescència estem més en aquest impàs.
Una etapa de crisi, d'inestabilitat, no? I tot això te complica. No? Ja, és que l'adolescència es donen diverses coses. A banda de crítica, perquè, clar, de passar d'home, de nen a home, de dona a dona, sí. Tot això hi ha una sèrie...
Una metamorfosi és complicada, a vegades.
Hi ha l'atracció del cos, i és el tema sexual. Hi ha moltes implicacions que compliquen la cosa, no? Ara, també és cert que l'adolescència també es pot afavorir els ideals, perquè un adolescent és idealista, cosa que és un moment per fomentar ideals. Així com una persona ja una mica que té molts anys, ja passa de la vida.
Ja passa.
Si realment no ha viscut amb cristià, doncs mira, si ha de començar a idealitzar, doncs ja ha arribat tard, no? Pues un adolescent pot idealitzar la lleialtat, la lleialtat a l'amic, no? Bueno, pues aquí tens un valor, no? O altres valors. Per tant, té els seus avantatges i té els seus inconvenients. I després diu una altra cosa, i és que aquesta etapa hi ha un rebuig a qualsevol cosa que s'imposa. I això ens hauria d'obrir el tema, que ara no el tallo, però podríem continuar. Que en aquesta etapa és fonamental, i amb el tema que estem tocant ara, ser molt respectuós amb la llibertat.
No imposar, perquè, no?
Perquè si Déu ens ha fet lliures per l'amor, perquè si no fossin lliures no el podríem estimar, Déu ens ha fet lliures per l'amor. Doncs aleshores, doncs, si volem que realment ells estimin a Déu, doncs no podem imposar, perquè aleshores hi haurà un rebuig. I per ser adolescents hi ha rebuig a qualsevol autoritat constituïda.
Clar.
Sí. Mestre, professor... No.
Qualsevol cosa és rebutjable, ja, no? En aquesta edat?
Si partim de la base que un adolescent, o sigui, no s'accepta ni amb ell mateix, perquè no es coneix amb ell mateix, clar. Allò que diem quan parlem d'educació, no. Quan ha fet una malifeta un adolescent, no li preguntis per què, perquè no ho sap, no? Pues això estem exactament igual. Evidentment, no s'ha de forçar, però, bueno, hi ha moltes idees. És a dir, per exemple, se'l pot portar al terreny de la competició esportiva, a que practiqui les virtuts humanes amb la qual està mantenint. Se li ha de fer entendre que l'amor a Déu no és un tema de sentiments, sinó que és un tema de voluntat, amb la qual cosa, aviam, tu pots haver-te tornat boig una temporada, però això no quita que el fonament el tens, o sigui, l'arrel la tens, no? Doncs vinga, practica-la d'una manera.
Ha tingut una mica de crisi i després reprendre aquest
fil. Potser no voldràs anar a missa un diumenge, però escolta, continua jugant al teu amic, continua freqüentant ambients, fes obres... En fi, no sé, eh?
Obres a missa
i
coses, això. Sí, potser no cal que ho facin tot, no, però almenys el que fan que ho facin bé, amb aquest sentit cristià que dèieu, no?
Jo sempre a l'educació tinc la idea aquesta de que això, no? L'important és això, que l'arrel del tronc sigui ben sòlida, estigui ben enganxada, perquè, escolta, vindrà un vendaval, el tronc es mourà, però l'arbre no caurà, eh?
Ja,
perquè
o sigui, que passen
forta,
coses, però ells es mantenen ferms, no?
Els adolescents també tenen una gran qualitat, no? Que són capaços de veure l'autenticitat de les persones. O sigui, els adolescents capten molt finament si una persona està imposada amb el que diu i el que fa, o realment és una persona coherent i transparent. Jo crec que l'adolescent avui dia potser necessita uns exemples de les persones grans o adultes, potser més autèntic. És a dir, que a vegades no tota la mancança o no tota la culpa, entre cometes, ve a l'adolescent, que és inexpert, sinó també a vegades mals exemples. No? Uh-huh. Perquè això sí que ho distingueix molt bé l'adolescent. Si una persona diu, està dient alguna cosa que fa, o realment està dient alguna cosa, però el que està dient no ho fa mai. o realment hi ha aquesta contradicció entre el que penso i el que dic.
Que m'està venent la moto.
M'està venent la moto. Per tant, jo crec que l'adolescent, i amb això sí que, Aureli, estic d'acord amb tu, la persona, quan un és jove i té aquestes ànsies, aquesta vitalitat, és engrescador de proposar-li fites ideals, grans, i potser no els sabem descobrir, aquests ideals grans, o potser ens manquen exemples de persones que hagin fet coses importants pels demés, per la societat, que s'hagin donat, no? Jo crec que avui dia també hi ha una mancança d'aquesta, entre cometes, a l'héroe, no? A l'heroi, sí. Al qual jo
m'identifico, no?
Vull ser com ell, no? Uh-huh. Jo crec que això és un repte per les pares i pels educadors, que sí que hem de ser més coherents amb les coses que creiem. I les coses que creiem les hem de viure profundament.
Perquè no ens ha de fer por.
És exemplar.
Aquest exemple, aquest heroi, no? Una mica el que deia l'Aureli, també materialitzant coses del dia a dia, tota la nostra...
Sí, això.
I una idea, amb això que estava jo dient, el tema de la llibertat, amb lligant una mica el que estava dient vosaltres, no? I és que, vull dir, hi ha moltes coses opinables en aquesta vida, però moltes, moltíssimes. No dic gaire totes, no sé, però moltíssimes, no? I aleshores, doncs, ser molt respectuós amb la gent, amb les... per descomptat, amb les persones, amb els amics, els fills, molt. I que no, i en cap moment que els pares pretenguin conduir la seva opinió com l'opinió oficial, sí, catòlica. A veure, no existeix la solució catòlica. Hi ha catòlics que donen solucions. I que si són catòlics i són bons catòlics, aquestes solucions estaran d'acord amb els principis de l'Evangeli. No hi aniran en contra. Uh-huh. Però hi ha, pot ser que hi hagi catòlics que pensin en un tema concret de forma oposada, però les dues siguin coherents, o almenys, fins més no, possibles, uh-huh, dintre doncs, del missatge evangèlic, i són tan respectables un com l'altre. Tot això ho han de percebre els fills a casa seva. Perquè, de vegades, vulguis o no, uns pares poden donar a entendre perquè tu has de fer això, i això que sí, diu el pare, escolta, em podia pensar, no, això no està malament. No? Sí, està bé, està molt bé, sí, però hi ha altres persones que no ho fan exactament com tu i també
això,
està bé.
Això.
I, per tant, s'ha de ser molt fi i filar molt prim amb això. I veure que la veritat, Déu, jo que el camí, la veritat és la veritat, però és la veritat, però no és la teva. Clar. Hi ha moltes coses...
Els camins que arriben a la veritat, potser.
El que no vol dir que tot sigui veritat i que tots els camins arribin. Per tots els camins es podria arribar.
Es podria arribar.
Però no vol dir que tots arribin. Alguns
no. Sí, és el que diu, s'ha de ser sutil en això, no?
I però vull dir, amb els adolescents, ho dic perquè quan estàs parlant això de la coherència, doncs molt bé que un fill ha de distingir. Bueno, el meu pare és molt coherent com a nen, però clar, però ell ho veu d'aquesta manera, però és coherent. Aquesta forma d'actuar amb els pares és pròpia d'un catòlic, clar, que pensa d'aquesta manera.
Jo crec que fa aquesta coherència entre el que diu i el que fa, clar.
Però que és una manera que jo penso una altra cosa. Jo penso que no s'ha de fer així, no?
Jo crec que el vici, potser un dels defectes que tenim els pares, i com també jo, professional de l'educació, no?, que he estat durant molts anys, és el que no s'ha de fer, però que... Judiquem, no? Judiquem maneres de fer, que és el que acabes de dir tu. I tot el que no surti de la nostra manera de fer o el nostre judici personal, donem un resultat o un judici contrari o negatiu, no? Jo crec que per això hem de canviar un concepte que a mi m'agrada molt, el concepte d'educació, no? Educar no és tant ensenyar a fer alguna cosa, com dius tu, que s'ha de fer d'una determinada manera, sinó acompanyar. Acompanyar i guiar a les persones. Si en comptes de dogmatitzar estiguéssim més amb la idea d'acompanyar el jove perquè pugui fer allò que és bo, guanyaríem eficàcia.
Més treure fora, no?, que no posar dins, a
sí,
vegades, dèiem,
és a dir,
no?
Més observar, ser prudent amb el judici, donar més amplitud a la veritat, una mica el que fa el papa francès, no? És a dir, aquesta veritat que arriba molt més enllà del que normalment nosaltres fem.
Escoltar molt, guiar, orientar... Perquè si amb un adolescent, amb altres temes, però sobretot amb aquest, imposes...
Sí. Ja l'has perdut, no?
El tanto perquè pots trencar la corda, perquè el típic...
Ja no vols sentir
el papa s'ha fet gran, no? Sí, amb les, seves, les seves dèries, no? Les seves històries.
Ara ve una altra batalleta de la fe, no?
Escolta.
És veritat que aquí no podem imposar, sinó que s'ha de donar moltíssima llibertat, com ens deia l'Aureli, també. No,
i un aspecte, em sembla, afegint, eh? No és contradictori, és afegir el que estaves dient, Maria Josep, és la idea d'orientar la lluita, perquè hem de lluitar per viure en cristià. Perquè, clar, les virtuts...
Com doncs, en tot, no?
Les virtuts és anar en contra, diguem, dels vicis, i hem de lluitar, no? S'han de plantejar amb esperit esportiu. Esportiu vol dir que un bon esportista doncs, té unes fites i diu, jo he d'aconseguir doncs, tants metres en tants segons, el que sigui. Però si no l'aconsegueix, no diu, doncs plego. No, avui no he aconseguit. Demà ho seguiré. Vull dir, esprit deportiu vol dir que no sempre es guanya, no sempre s'aconsegueix el 100%. Mira, he aconseguit només el 50%, però bueno, no baixo del burro.
Ja no és un zero, no? No és un 50, zero. Clar.
Aquest esprit és un esprit cristià. Entre altres raons, perquè Déu sap que nosaltres som febles i que no som perfectes i que tenim debilitats, i que de vegades caiem en les debilitats. Bueno, però no passa res, Déu ens estima i ens aixeca i diu, vinga, endavant, no passa res. Però, bueno, això és una cosa, és, diguéssim, des del punt de vista teològic, és així, que Déu ens perdona i tal, però des del punt de vista de l'orientació del fill no cal explicar-ho així. Des del punt de vista de l'orientació familiar, han de veure que nosaltres els estimulem a la lluita. Vinga, som-hi, comença de nou.
A viure en cristià, no? Aquesta
i sobretot, voluntat de fer el bé. Esportiu, com els esportistes, que no pleguen, que comencen.
Que comencen
i
que
cada... Deixem de dir una partida nova.
Sí,
això mateix.
De zero.
Has dit la frase que no
deixem...
Ho has rematat molt bé, eh? Molt bé. Cada dia comencem la partida.
Cada partida.
Davant de la porteria, he llançat el corne i tu l'has rematat.
L'hi havies deixat bé.
Deixeu-me dir una cosa.
Perfecte.
Deixeu-me dir una cosa. Dintre d'aquesta llibertat de totes les persones, dintre d'aquest respecte a la llibertat, els pares també hem de ser respectuosos amb la llibertat dels nostres fills. Ho dic perquè quan neix el nen i te'n vas a la clínica a veure'l allò a través del vidre, eh? Diuen, mira, aquell és el meu, aquest serà metge, aquest serà enginyer, aquest serà, jo què sé, professor, eh? Molt bé, doncs no, escolta, si resulta que no vol ser professor i vol ser, jo què sé, electricista, fantàstic que sigui electricista. És a dir, que si tenim un fill que té la sort de que Déu el crida i vol tindre vocació religiosa...
Que vulgui ser mossèn, no?
No, exacte, que més profunda. Ser, sí? Escolta, contents i agraïts i animar-lo, ajudar-lo,
El que passa és que quan et canvien el guió de la teva pel·li, a algunes famílies els hi costa, perquè s'han fet la pel·lícula idíl·lica de veure's allí amb els nets el dia de Nadal i...
Jo ho haig de dir.
Que ho agraeixin, no?
Home, evidentment, i que ajudin, que no intentin, no, perquè escolta, no estem respectant llavors la llibertat, m'entens?
Igual que li dones suport per ser artista o actor o el que vulgui a la vida, doncs també ajudar-lo en aquest camí,
ara,
no?
Ara que dius això, que 100% d'acord, vull dir que no estic ara... Simplement volia posar l'altra banda, posar-me una altra banda i és dir que els pares... Tampoc fora bo orientar la vocació cristiana dels fills pensant, jo vull un capellà, eh?
No,
a mi no em falla això, eh?
Ni una banda ni l'altra.
No, és que és error. Perquè la vocació la dona Déu, i Déu se serveix dels sentiments, se serveix dels exemples, se serveix... Nosaltres no som Déu, no sabem com de què se serveix. Per cridar amb un. Doncs aleshores, doncs, jo el que haig de fer, què haig de fer? Donar testimoni cristià, donar si no fa una formació cristiana, facilitar doncs, la catequesi, el que hem dit ara, i en tot cas, que això és el cas molt minoritari, si Déu li dona aquesta gràcia, home, jo tindré que donar-li les gràcies. Però en tot cas, però mai muntar-lo perquè sigui així.
Exacte.
O sigui, no estigui dient el contrari, però que podria donar-se el cas de que alguna família ho plantegi així.
Segur, sí.
I aleshores tampoc és bo.
Bueno, igual que però moltes famílies també ho plantegen perquè faci medicina.
Sí, però bueno, però que avui el tema...
També t'orienten,
Però com el tema és el tema de la fe, dic que podria donar-se el cas que algú que s'ho plantegés d'aquesta manera.
Jo crec, i també el que és molt important també és que els fills i els alumnes i les persones joves ens veuen que nosaltres celebrem la nostra fe. És a dir, que el concepte de quina alegria tenim de ser cristians, això potser ho tindria el que manifestar més.
No?
És a dir, quina alegria, no? La nostra alegria ningú no els la prendrà.
Per
màrqueting, vivencial, perquè clar... També és veritat que si no ho vius i si no ho sents, tornem a dir que la gent jove ho capta de seguida, no? Però si manifestem l'alegria de ser cristians, no? El papa francès, torno a dir-ho, jo crec que és una de les punts essencials avui dia per ser la crida i ser exemple de la nostra fe viscuda.
Doncs això, resumim-ho així, manifestem l'alegria, que vegin que tots són beneficis, que realment portar una vida cristiana et porta sempre a més alegries que no pas a males conseqüències, i a veure si així ajudem a totes aquestes famílies que avui ens hagin escoltat a educar els fills en la fe. Moltes gràcies a tots tres, al Josep Maria, la Maria Josep i l'Aureli. Ens retrobem la setmana que ve aquí al Paraules d'Amor.
Gràcies, gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Esteu escoltant Paraules d'Amor, un programa d'educació i família a Ràdio Estel.
On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. Et seguiré. Els teus camins són bons, són camins segurs. Només a tu et seguiré. Saps millor que jo allò que em convé. Només en tu confiaré.
En tu confiaré.
On tu vas, jo hi vaig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. Et seguiré. Si estimes de cor, jo també ho faré. La veritat. Vull conèixer els teus viaranys, perquè si et conec, jo t'estimaré. I si t'estimo, et seguiré.
Doncs estem escoltant aquest tema que es diu Et seguiré i encarem la segona part del programa amb l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres el mossèn Domènec Malé. Ell és antic professor de l'IES i la seva especialitat ha estat sempre l'ètica empresarial. És doctor en enginyeria industrial i llicenciat en química. I l'any 1983 va ser ordenat sacerdot i actualment és director d'unes jornades a Castelldaura on tracten el tema de l'apropament dels joves a la fe. El tenim aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel. Mossèn Domènec Malé, bona nit.
Bona nit.
Doncs hem començat presentant-lo i parlàvem de que vostè és director d'unes jornades que es fan a Castelldaura que precisament tracten del tema que hem referit avui, que és acostar una mica els joves a la fe. És possible? És contradictori això de joves i fe?
Sí. Bé, aquestes jornades tenen ja doncs bastanta tradició. Portem ja com 50 anys organitzar-les.
Déu-n'hi-do.
I tenen sempre una vessant pastoral, pràctica, i sempre algun tema doncs, que tingui que veure amb l'actualitat o el desig de l'Església, del Papa, algun tema d'actualitat. I aquest any doncs, hi ha aquest sínode de bisbes, el mes d'octubre, que justament el tema és la joventut.
Els joves.
Els joves, no? L'apropament a la fe, l'acompanyament, el discerniment vocacional. I aleshores doncs, hem agafat aquest tema, ens ha semblat adient, doncs, per reflexionar durant un parell de dies, comptant també, doncs, amb què s'han d'escoltar els joves, En el document preparatori que ha fet la Santa Seu, doncs es diu que no solament es tracta d'ajudar els joves, d'acompanyar-los, sinó tot escoltar-los,
Escoltar les seves inquietuds, les seves propostes, potser, no? Condeixen
molt bé les seves inquietuds, doncs el que tenen en el seu cor, els seus projectes, els seus neguits, també, I aleshores, a partir d'aquí, doncs, fer una reflexió, a partir de la llum que ens dona l'Evangeli, llum realment molt, molt poderosa. I a partir d'aquí, doncs, a veure què podem fer tots plegats, no?
Vostè ha fet precisament referència al Papa, el Papa Francesc. Potser ell sí que està fent un gran esforç d'apropament amb aquest no balconear, no?, d'implicar-se, sobretot cap a la gent jove, no?, amb un discurs molt proper.
Sí, jo crec que va començar a Sant Joan Pau II, amb les jornades de la joventut.
De la joventut, jornada mundial,
doncs,
sí.
Que realment han estat una cosa molt, molt seriosa i que han continuat, el Papa Benet XVI, doncs, a pesar del seu tarannà, doncs, més aviat acadèmic i de la seva edat, doncs,
més
també...
Més intel·lectual, no?, més reflexiu.
Doncs, també s'hi doncs, va abocar. Justament va coincidir una que la vam tenir aquí a Espanya, a Cuatro Vientos, I el Papa actual, doncs, per descomptat, continua des de la joventut i doncs, es troba amb la gent. I ell mateix, a pesar de l'edat que té, jo crec que té un esperit tremendament jove, que la joventut, a part de l'extern, s'ha de portar dintre el cor, també. Hi ha joves que realment són vells, desil·lusionats, com de tornada de
que
tot.
Que tot el dia rondinen, no?, que ho veuen tot en negatiu. Mateix, és veritat. És veritat, i ell, tot i la seva edat, és el que diu, no? És un missatge molt jove, un llenguatge molt proper, molt fresc. I tots aquests joves, també, que s'han acostat a Castell d'Aura, no sé si hi ha joves, hi ha gent més gran...
No, a veure, això està adreçat, són jornades pastorals.
És adreçat a...
Per tant, estan adreçats a sacerdots, hi ha també alguns fidels laics que venen, però sobretot té una vessant pastoral, és a dir, com s'impliquen els pastors doncs amb aquest apropar la fe i aquest transmetre la fe als joves, no? I, esclar, això és un problema. La gent diu, bueno, que a l'Església doncs, només hi ha gent gran, oi? On són els joves? Bueno, això jo crec que no és del tot veritat, però, en fi, agafant unes certes mostres, sí que es pot arribar a aquesta conclusió, no? Aleshores, doncs, en fi, ens ho hem de plantejar seriosament, com un repte. No ens hem de quedar amb les estadístiques, que ens podrien portar al pessimisme, sinó dient, bueno, tenim una missió molt gran, tenim un imperatiu donat doncs, pel Crist, d'ensenyar el que ell va ensenyar, i això és el que tenim.
El que hem d'intentar, no?, acostar-los.
El que hem d'intentar.
Doncs precisament el nostre programa, que és d'orientació familiar, avui a la tertúlia hem estat parlant d'això, de com fer als matrimonis joves que els seus fills comencin a donar passos a la vida cristiana.
Sí.
No? A vegades parlem de la vocació cristiana i ens pensem que només la vocació és ser sacerdot i no té res a veure.
Sí.
Només pel fet d'estar batejats, doncs ja comencem en aquesta vida cristiana. Ho tenen difícils els matrimonis avui per intentar que els seus fills s'acostin a la fe?
Jo crec que no. A veure, els antics escriptors parlaven de que hi ha una llavor cristiana en tota persona, no? Clar, si parlem d'educació, recordem que la mateixa etimologia, si no estic equivocat, és ve de dúixere, que és treure fora, treure fora.
No posar dins, és treure cap a fora.
Treure fora, no? Llavors, esclar... Hi ha temes humans, doncs, que és fàcil de treure fora, doncs, no sé, desenvolupar el sentit lògic, el sentit estètic, però el sentit religiós també és part de la persona, Ser humà i hi ha, doncs, la quitxalla des de menuts, no? Es fan preguntes, no? Es fan preguntes, i de vegades, doncs, són preguntes que els grans tenen dificultats per respondre.
I tant, no? Déu-n'hi-do les preguntes
vegades,
que fan.
Moltes
sí,
vegades,
sí.
Doncs, tenen a veure, doncs, amb les preguntes, doncs, més radical que les persones ens formulem, no? Què és el sentit de la vida? Què hi fem aquí? Per què hem estat creats? Cap on
anem?
Qui
ho ha fet, no? Com
ho
farem?
Llavors, esclar, tot això, doncs, el missatge de l'Evangeli doncs, dona una resposta cabdal, no? I això penso que és el que s'ha d'aprofitar, no? Mira, parlava de vocació. Jo diria que, efectivament, abans, doncs, temps enrere, bastant temps enrere, no? Doncs, quan es parlava de vocació, es parlava de vocació al sacerdoci, vocació a la vida religiosa, etc. Aquest concepte és un concepte molt ric, que s'hi ha aprofundit molt en el segle XXI. Clar, vocació ve del llatí vocare, que vol dir ser cridat. I sí, la vocació al sacerdoci, la vocació religiosa, doncs és un ser cridat, efectivament. Però és que, quan aprofundim una miqueta, doncs resulta que, primer de tot, tenim uns ser cridats a desenvolupar-se com a persona, que ho descobrim. I els pares se n'adonen. Bueno, el dia de demà has de ser un home de profit, una dona de profit, són aquestes expressions col·loquials. Que...
Donar-se als altres, ser generós,
sí,
no?
Sí, però que denoten una saviesa, no? És treure fora, treure fora el que podem fer. Bueno, doncs, des del punt de vista cristià també, no? És treure fora aquest sentit doncs, de buscar a Déu, de trobar alguna cosa que ompli la vida, i a la vegada, doncs, treure fora aquesta, tota aquesta capacitat, doncs, que fa realitzar els valors cristians, però has de donar-se als altres,
de ser la generós, caritat,
dir, això és la... Això és
l'essencial. Ser cristià és molt atractiu.
Del missatge cristià. Llavors, és tremendament...
Són coses molt bones.
És tremendament atractiu. I els infants, els joves, quan se'ls presenta atractiu, i sobretot a través de figures, no? Doncs fins i tot s'entusiasmen, cosa que potser no fa tant la gent doncs, quan ja han passat una certa edat, no? I, bueno, esclar, això tot és un potencial que s'ha d'aprofitar molt bé, no?
Clar, per tant, és en els nens, és en aquesta infància, aquesta... No? Aquest moment on la seva intel·ligència espiritual potser està més desenvolupada, on estan més receptius, on tenen més ganes de veure l'exemple dels seus pares,
infants,
que ho hem d'aprofitar.
Infants i els adolescents... I...
Adolescents potser costa més, no? Tenim l'etiqueta de que costa també, més amb adolescents.
També. A mi em va fer gràcia perquè aquest document considera gent jove fins als 29 anys.
Déu-n'hi-do.
Bueno, per què els 29 en el 30? Bueno, efectivament,
30 ja és el límit, no?
Ja es veu que és una mica convencional. Però, en fi, hi ha tot un període doncs, llarg, que hi ha diversos moments. Però, efectivament, els nens són tremendament receptius i els adolescents doncs, tenen una inquietud gran per resoldre preguntes molt fonamentals que, a la millor de més petits, no tenen ni capacitat per formular-les.
Clar,
no? Llavors, aquí doncs, els pares poden fer moltíssim,
Els pares sempre diem que és l'exemple, també, no?
Bueno, l'exemple, sens dubte, és el primer de tot, El primer de tot. I, clar, si es tracta de transmetre la fe, si es tracta de transmetre, doncs, la vida cristiana, doncs és que vegin els pares actuar en cristià, És a dir, que els vegin a resar, que els vegin preocupar-se dels altres, que els vegin, doncs, entregats, Bueno, segurament que tots tenim, si hem nascut en una família cristiana, tenim uns records magnífics. I potser més pel que feien que no pas pel que ens deien.
Pel que deien, no? Veure-ho més que no
però,
pas esclar, sentir-ho.
Però, esclar, també, doncs, jo crec que els pares doncs, que tenen aquesta inquietud doncs saben aprofitar moltes altres coses, Primer de tot, l'exemple, insisteixo.
Sí, no només casa, sinó que saben buscar manera.
Si n'hi ha l'exemple, tot el demés cau, no? Però part de l'exemple, què sé jo? Se m'ocorreixen, doncs, així, sense haver-ho pensat gaire, doncs que hi ha situacions... Hi ha ocasions, Hi ha ocasions per donar una visió cristiana, no? Des de les festes, Des de doncs, posar
Nadal,
el pessebre quan arriba Nadal,
sí.
Fins, doncs, quan som més grans, doncs, una notícia doncs, que es comenta i es dona sentit cristià. Doncs mira, això no és cristià, És el maltracte familiar. Doncs, home, això no és cristià. Les cristianes han de ser uns llocs de pau... I de generositat i d'entrega amb dificultats, que sempre n'hi ha, però...
Clar, no cal esperar el gran moment per fer el discurs, sinó que amb la quotidianitat, no?
Moments,
notícies de la tele, una amica està malalt, en qualsevol...
S'ha d'aprofitar tot, no? Home, i després, a part d'aquesta transmissió de la fe, diguem, ocasional, doncs també hi ha una cosa doncs, més sistemàtica, Que és doncs, des de la catequesis familiar fins a portar-los a la catequesis de la parròquia, portar-los a un club juvenil, doncs on poden treure la bona formació, per descomptat els col·legis, triar bé els col·legis és importantíssim.
El temps de lleure i l'escola vagi una mica en consonància amb la família.
Sí.
Perquè si
home,
tota
tot
la feina
això,
que fem a casa...
Tot això són possibilitats, no?, per treure... Per transmetre aquesta fe, no? Per exemple, que sé jo, doncs, resar plegats, I això sí que potser és més adient quan som petits, però...
Sí, quan són petits es comença, però
recorden
potser...
per tota la vida, no? Sí. Quan recordem oracions que vam emprendre de la nostra mare, potser, no?
Sí.
I que allà queden, no? Què sé jo, el mateix àmbit familiar, És a dir, que la llar, doncs... respiri. Jo l'altre dia llegint l'Evangeli de diumenge passat, justament, no? Doncs que em va cridar molt l'atenció doncs, que el que pregunten aquells dos deixebles, Andreu i l'altre, que era Joan, a on vius? I van anar a veure a on vivia. A on vivia? I, bueno, l'Evangeli, doncs, que de vegades és tan sintètic, amb això doncs, explica en detall. Vol dir que també els devia impressionar, perquè Sant Joan, anys després, molts anys després, quan ha sigut l'Evangeli, encara se'n recorda era l'hora undècima, dedicar per les 4 de la tarda. Per què? Perquè el lloc on vivia, doncs, li havia estat molt adient. Doncs jo què sé, doncs, que la casa, doncs...
S'hi respiri, deia,
s'hi respiri,
no?
Que també,
Sense des haver de dir res, que ja es noti,
sí,
no?
Sí, doncs, a veure, sense exagerar, doncs, de saber posar una imatge de la Mare de Déu a l'habitació, posar un Sant Crist... en fi, no es tracta de transformar la casa en una sagristia, evidentment, no? Però tampoc es tracta de que sigui una cosa tan freda, doncs, que allò pot ser la llar d'una persona cristiana o pot ser la llar d'un agnòstic, no? Mm-hmm.
Això és veritat, que aquests petits detalls afavoreixen a vegades aquesta implicació, aquest,
tot això,
no?
Ajuda,
aquest sentit. Tot això és cert que ajuda.
Sí, més coses que jo pensava, doncs, a veure, tenim un patrimoni i un patrimoni cristià impressionant, un patrimoni cultural i cristià, no? Doncs, que jo què sé, les vacances, doncs, què sé jo? Doncs aprofitar per anar a veure coses que permetin també, doncs, fer una certa catequesis, no? I no cal fer gaires esforços, no? Hi ha turistes que no són gens cristians...
I van a veure
doncs,
catedrals...
Doncs que venen aquí a Barcelona van a veure la Sagrada Família. Bueno, la Sagrada Família... Doncs ho poses davant de la façana del naixement, que potser que és la més emblemàtica, sense, en fi, desconsiderar l'altra, la de la passió, que és ben diferent, però bueno, és una catequesis vivent. Jo penso que quan Gaudiu va fer, ja ho tenia al cap, això, no?
I potser també el que dius, sense imposicions, una cosa com anar a una visita a la Sagrada Família és una cosa natural, que no obligues,
sí,
que
el
poc que facin potser no ho fan tot, però que el poc que facin
ho
facin amb sentit, no?
S'ha d'avisar sempre, doncs, no sé, doncs, que se sentin com indoctrinats. Indoctrinats és imposar una cosa sense que es pugui reflexionar.
Sense entendre-ho gaire.
Ara, a la vegada, doncs, tampoc hem dit, bueno, doncs no parlem de res. No, hem d'exposar les coses, reflexionar-les, fer-ho pensar, fer preguntes, a la millor. Fer preguntes és un altre gran tema, no? Uh-huh. Fer preguntes que facin pensar i respondre les preguntes quan ells les formulen.
Primer que ho pensin i ajudar-los cap al final, ja, no?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, que el camp és immens.
És immens. Coses que podem fer per transmetre la fe poquet a poc.
Posar en contacte els fills amb fills d'altres persones que sabem que també són cristianes i per...
Afavorir l'ambient, no?
Sí, quan siguin grans ja seran ferment en altres llocs, però en el moment de formació... Doncs s'ha de cuidar, com es cuiden, doncs, les plantes,
coses,
les flors i tot això quan són petites, no? Que
sempre mires una mica en quin entorn està, quins amics té.
Una cura especial, efectivament.
Mm-hmm. I ja acabem, si algun fill té vocació cristiana realment i volgués dedicar-se al sacerdoci o tingués una vocació, doncs, dedicació absoluta, que tampoc ens posem les mans al cap, no? Perquè ara sembla
que tenim
una pel·lícula muntada del futur dels fills a vegades ens trenquen l'esquema ens costa una mica, no?
Sí. Bueno, jo deia abans això, que vocació doncs, és també una vocació humana, doncs, a desenvolupar-se. Però, clar, després hi ha la vocació cristiana, a la qual estem tots cridats, absolutament tots, no? Per tant, aquesta vocació és completament universal, no? El Concili Vaticà II parla de la crida universal a la santedat. Després, aquesta vocació té, doncs, un desplegar-se, un desenvolupar-se, I llavors això es pot coordinar de moltes maneres. Per la immensa majoria, doncs, és la vocació al matrimoni. A altres persones el Senyor els hi pot demanar una vocació doncs, d'entrega total a ell, doncs sigui en el sacerdoci, la vida religiosa, amb una vocació laical, etc. I els pares ho han de veure com una gran benedicció de Déu. I fins i tot jo diria que és una mena de signe extern de que s'ha fet bé. De vegades també es fa bé i no surten vocacions de la família. Però, home, si no de la família... Doncs mira, és molt probable, doncs, en fi, que s'hagin posat les bases...
Bases sòlides
i fermes. Perquè aquell jove, aquella jove, doncs, pugui donar una resposta positiva, no? I, per tant, s'ha de veure com una gran benedicció de Déu, Vaja, és molt poc cristià, doncs oposar-se, no?, a la voluntat de Déu, doncs, quan un fill planteja, doncs...
Doncs veure-ho com una sort, donar gràcies a Déu.
Donar gràcies a Déu.
I veure que realment les bases educatives s'han fet molt bé a la família.
I fins i tot jo crec que és bo demanar, perquè el Senyor es digni cridar algun fill, o més d'un, doncs una entrega total a ell.
Moltes gràcies. Doncs, mossèn Malé, moltes gràcies per tota aquesta conversa, que ha estat molt interessant. Ens ha donat molts consells que semblen petits, però que és veritat que aquest ambient cristià, si es respira a casa, amb aquests petits detalls, amb aquesta petita imatge o una visita, el que dèiem, a un temple o una catedral, doncs poden ajudar molt a formar els nostres fills. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Estel i quan vulgui, ja sap que és casa seva.
A vosaltres, a la vostra disposició.
Thank you.
Doncs amb aquesta entrevista hem arribat fins al final del Paraules d'Amor d'avui. Nosaltres, ja ho sabeu, ens retrobem el dimarts que ve aquí a Ràdio Estel a les 8 del vespre amb el programa d'orientació familiar de l'Associació FERT. No hi falteu.
Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella.